Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra
Avui em miro el mar Compte amb uns altres ulls. La veritat és que desprèn molt de glamour perquè, senyores i senyors, ha trepitjat catifa vermella. La catifa vermella dels Gaudí aquest diumenge passat al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Marc, bon dia.
Molt bon dia.
Com va anar l'experiència?
Brutal, jo crec que molt bé.
Sí?
Va anar molt bé, supercòmode. Sí que al principi costava trobar una mica el forat perquè, clar, era entre grans corporacions de mitjans, càmeres, una mica tot. Estava molt repartit, però aviam per on anàvem i mica en mica amb el company càmera que vam anar, doncs...
Vau trobar el vostre espai.
L'espai, sí, i molt bé, va ser brutal. Ens han tractat molt bé, jo crec, també. L'organització molt bé, vull dir, tot genial, realment.
Tot i això, hem d'explicar als oients que has trepitjat catifa vermella, però no vas entrar al centre de convencions.
O sigui, la catifa era dintre el centre, sí, però no
a la sala,
no a la sala d'actes. No vam provar, aviam si podíem entrar, jo crec que haguéssim acabat.
Potser haguessis pogut colar-te.
Vaig mirar la tele i està una mica buit algunes zones.
Els haguessis fet un favor, no? Omplint un foradet d'aquests.
Sí. Però bé, no sé, molt bé. Vull dir, la gent, els professionals, els actors, actrius, directors, molt amables, molt a donar el moment així a parlar. Res, 2 minuts, 4 minuts, no? Una miqueta, super... Bueno, ja escoltarem després.
Sí, perquè ha portat una pila d'àudios i d'entrevistes que va poder fer.
Déu-n'hi-do.
S'ho va currar.
I he hagut de retallar, perquè les entrevistes duren més i dic, bueno, va, agafarem el més destacat, però bé, no, és superbé. Vull dir, jo molt sorprès, esperàvem entrevistar poca gent, veiem, va... No hi haurà tant de rebombori.
Clar, si veuen una carxofa de Ràdio Vilafranca, devies pensar, passaran de llarg. I no?
No, vaig tirar una mica de morro, però de preguntar. I, escolta, puc? Volíem fins i tot fer el ministre de Cultura, que també hi havia l'Hortasson, i vam anar a fer bé el protocol, però la de cap de premsa ens va dir, moment, que primer ve la foto, i llavors ja va anar només a TV3, crec, i va entrar dintre. Però volíem intentar fer una mica més així
a per
David,
totes,
però...
eh?
Però bé.
I explica'ns l'anècdota TikTok que has tingut.
Sí, vaig veure que hi havia una exconcursant d'enguany d'Operació en Triunfo, i la Violeta, i vaig dir, va, li gravo una entrevista i després ho penjo al TikTok i així. Jo sabia que si ho penjava bé i tot, que pararia likes i gent que m'ho miraria. I m'ha funcionat, sí, vull dir...
Però molt.
Més de 12.000 reproduccions.
Uau.
i 2.000 likes, que jo normalment penjo i en tinc de les 4 persones que em segueixen i una mica de reproduccions que no compten molt, no? Però jo he al·lucinat, he invocat l'exèrcit de fans, que és espectacular, comentaris de que guapa és, no sé què. Vull dir, jo cap comentari, tota
ella... La veritat és que va ser molt simpàtica amb tu, molt atenta.
Molt, tota l'estona, molt bona cara, molt bones maneres de fer, super amable, molt bé.
Avui compaginarem catifa vermella dels Gaudí amb explicar com va anar, no? Què va passar després a dintre a la sala i qui ho va petar. Quines són les dues grans pel·lis que s'ho han endut tot?
Sí, una mica el que s'esperava, que era Saben aquell i Criatura, com a grans triomfadors. Anem primer per Criatura, que la pel·lícula d'Helena Martín s'emportà 6 premis Gaudí, a millor pel·lícula, millor direcció, a millor actriu i actors secundaris, millor interpretació revelació i millor muntatge. S'ha de dir que enguany hi ha hagut 70 títols de collita, any rècord a la història dels Premis Gaudí, en aquestes 16 edicions, i Criatura, una de les més nominades, vam comentar la setmana passada amb 15 candidatures, i vaig poder parlar amb un dels protagonistes, l'Oriol Pla.
La veritat, sí, he arribat aquí a Correcuita, que vinc del teatre... Que...
Tu també?
Sí.
També?
Sí, bueno, és que a veure, aquí hem de saber que els actors d'aquest país són pluriempleats i tots aquests vestits són deixats i s'han de tornar, vull dir, aquí no, la majoria venim del teatre.
Que quedi clar.
Que hi ha precarietat, sí. al final el que vius tu és el procés, sobretot. I el procés va ser molt guai, perquè amb l'Helena ja ens coneixíem, som amics i ha sigut molt maco poder-nos trobar, veure-la com un animal en llibertat, no? Dirigint i de dir, uau, com ple d'orgull, trobar-me amb molta gent també de la meva generació, veure que estem allà, no? Com a caps d'equip i hosti, i poder estar amb actors que admiro molt.
Paparazzi, et diu.
Sí, sí. No, no.
Anava una mica escopetejat, no, aquest noi?
Va, sí, perquè, com menciono, el David Verdaguer, ells dos tenien a funcions respectivament del teatre abans de la gala. I es van ser com dutxa ràpida per venir, i és com se'ls notava que anaven... Però el David Verdaguer va ser l'última marxada, quasi, de la Catifa Vermella. La Carla Simón, com a última, crec, quasi. I l'Oriol Pla va fer molta gràcia, m'acordo molt bé. S'ha dit que hi havia la mare allà darrere, que... no la vaig reconèixer i es va posar a parlar amb naltros un moment que jo estava cridant el meu company i ella també cridant-lo, fins i tot. Que ja,
donant un cop de mà.
Que vaig dir, mare, quina família més esbojarrada. I ja m'ho va comentar ma mare i diu, no, estan fatal. Ara tenen una funció teatral conjunta amb tota,
sí,
la família.
Sí, tota la família, sí, sí.
Amb la qual, mira, família molt curiosa. I bé, com mencionava això, molt content, no?, de que el... que ara estan compartint la mateixa generació d'actors. És algo xulo, no?
Com deies, no és la pel·lícula Criatura que es van dur més guardons, però sí els principals, els més destacats. I això que no és una pel·li fàcil, és la lluita d'una dona per experimentar una sexualitat sense repressions ni frustracions.
Sí, sí, és un tema així molt més íntim, molt més intimista, per dir-ho així, no? I l'ha sabut treure amb molt de profit i transmetent molt.
I la pel·li que ha tingut més premis ha estat Sabent aquell, no?
Que han aconseguit 7, s'han portat, jo diria, els de interpretació, els principals, no? Masculí, David Verdaguer i Carolina Juste, que també vaig poder parlar amb els dos. Anava a parlar amb el Trueba, però el veia una miqueta més distant i molt més ocupat. I, bueno, el Verdaguer vaig poder agafar una miqueta, ara escoltarem, que tenia pressa per anar al fotogol.
Has vingut corrent, has tingut temps de dutxar-te. Sabem que vens del teatre.
Vinc del teatre, tinc una veu una mica tocada i m'he tingut temps de dutxar-me, sí. M'ho agraït molt.
Molt amablement em va dir com es queda allà i em va dir després, després el vaig tornar vaig tornar a intentar entrevistar i em va dir, ostres, és veritat que ens ha quedat d'abans i bueno, ens vam fer una foto perquè la cap de premsa estava amb un marcatge molt a sobre.
Molt dur.
I la va entrar. La que sí que hi vaig estar parlant més estona és la Carolina Juste, que he de dir que m'hi hagués quedat parlant molt de més estona, em va sorprendre moltíssim, molt, molt amable, ara ho escoltarem també, que és que genial.
Bueno, muy bien.
Aprendiendo catalán, bien.
Aprendiendo catalán molt bé, la veritat, sí, molt contenta. No, bien, la verdad es que, mira, una de las cosas que me llevo aparte de la lengua es que se puede hacer cine desde el amor, se puede hacer cine cuidando al equipo, se puede hacer cine escuchando a todo el mundo, se puede hacer cine sin ego, y eso es lo que genera David Trueba, y esto es así. Y entonces eso es hermosísimo y por eso el equipazo que tenemos aquí...
Qué claro, impresión, ¿no?
Los Truebis.
Los Truebis, mira.
Los Truebis.
¿Este es el nombre real, sí, que habéis creado,
sí, sí,
o no?
En el rodaje teníamos una silla que ponía Truébame mucho y con un corazoncito. Es que es genial, David, mola un montón. Y el Verdaguer mola un montón, el sí. Pedro Casablanc, Marina Salas, toda la gente que ha pasado por la peli.
¡Qué maca!
Molt, 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 molt. I clar, comentes els Truebis, em va fer molta gràcia. I que després va dir, no, si el rodatge teníem a una cadira, una frase que posava Truébame mucho. Truébame ara.
Hi ha un bon rotllo, doncs.
Molt, molt, molt. Bueno, superbé, vull dir, vaig escoltar una altra entrevista, la van fer parlar més català, és algo que després vaig dir, ai, hauria de fer-la parlar més. Però bé, no, supermaca, vull dir, increïble. El que no vaig poder parlar gaire és a Bayona, no va de manera, era... apareixia, desapareixia, estava molt sol·licitat, però també esquivava moltíssim. Es notava que era com el director com amb més presència, realment.
Té taules,
sí.
En sap.
No, se li notava molt. Sí. Anava amb el seu germà, que jo he de dir que de lluny es confonen moltíssim. Sí que se'l veia un canal com poder amb el flequillo més diferent, o amb els ulleres de sol, poder, però són clavats, és increïble. Té molta raó el seu germà, que els confonen molts cops quan el Juan Antonio treu pel·lícula.
Seguim amb aquest palmarès. Què més destaques?
Bayona es va emportar el seu premi a la seva categoria única que anava, perquè no complia el 20% de producció catalana. Llavors, el jurat dels Gaudí va premiar la feina d'Estíbaliz Urresola amb 20.000 espècies d'abelles, el guardió a la millor direcció novella. També es van portar premis a millor fotografia i a millor pel·lícula en llengua no catalana. Robot Dreams, que l'altre que va als Oscars, també es van portar premis a Gaudí a millor pel·lícula d'animació i a millor música original d'Alfonso de Villalonga. Aquest últim no he agafat el tall, però vaig a veure repeticions. Va pujar, va dir una mica tocat, begut de tota l'estona, d'espera. Diu, bueno, ens han tret les ampolles, però nosaltres n'hem aconseguit amagar alguna. I bueno, va fer algun xiste que tampoc va ser molt encertat, però no cal comentar-lo. Després Carmelies, que va guanyar el premi al millor documental per Mentre siguis tu, l'aquí i l'ara de Carmelies, dirigida per Claudio Pinto Emperador. Més tard la comentem perquè s'estrena aquesta setmana i veurem el seu discurs. I el Premi Especial del Públic, que va anar per un dels grans èxits de la taquilla de la temporada, El mestre que promet el mar, i que vaig poder parlar amb l'Enric Oque.
Em sento bé, em sento content, em sento feliç. Les esperances, no ho sé, ja es veurà, i ja estic aquí amb tota la penya de la pel·li, que hi ha moltes nominacions i estem tots molt contents, molt orgullosos d'estar aquí.
I última pregunta ràpida, t'ha fet un impacte personal la pel·lícula, la història en si?
Sí, clar, clar, em va impactar molt, per això la vaig fer, i crec que l'hem fet molt bé i que val molt la pena veure-la. Aneu-la a veure, encara està als cines després de 12 setmanes, ha sigut un èxit. I és una pel·li molt recomanable. Mestres, aneu-la a veure. I xavals, ja, nens, tots.
Deixa'm que t'ho digui. Que mono l'Enric Auqué.
Molt, molt. I en vídeo encara més. Sí. Estava, jo el vaig enganxar just que venia de menjar una mica de pernil que hi havia per allà. Va dir, sí, sí, tu, tira endavant. No cal que esperis. I no, super... Super pròxim. No. És que amb la majoria de gent això ens va tractar superbé. Veus un xaval jove i ve d'allà a parlar i...
Amb un micro d'un mitjà que no coneixes, que no és dels grans.
Pots passar d'ell. Però bé, no, igual que la cara que parlarem d'ella, que és la Itziar Ituño, que venia a presentar un premi, y también a mí que es cada vez eso, horas para hablar con ella.
Pues es la primera vez que vengo y tener la oportunidad de venir a Cataluña a entregar un premio no me lo podía perder, así que encantada de que me hayan invitado.
Y fuera del protocolo habitual, ¿qué nos recomendarías del País Vasco?
Va dir, l'Uf va dir perquè va començar a explicar tota la costa i ell és de Guipúzcoa i crec que ho he tallat aquí, però se'n anava a parlar més estona, així que mira, va ser molt, molt amable. Vam comentar també una mica de la seva actualitat que havia tingut amb una manifestació. També això ho vaig fer fora micro, i però bé, molt, molt, molt amable.
I amb qui més vas poder parlar?
Les germanes Vilapuig, la Joana i la... No em sé l'altre nom, ara se m'ha escapat, que han fet una sèrie juntes a Filmin que es diu Self Tape, on han tractat una mica... el fet de ser germanes, tot aquest procés, i els vaig preguntar precisament per això, aquesta diferència d'edat, què n'opinaven.
Sí, i tant. Home, treballar amb la teva germana, de cop viure una experiència com la que hem viscut, doncs clar, ens ha fet tenir una relació molt intensa.
Crec que estem bastant en un mateix, en mateix lloc. A vegades la Joana és la gran i jo sóc la petita, o a vegades jo sóc la gran i la Joana és la petita. Vull dir que ens anem tornant. Crec que Self-Tip ens ha fet unificar molt i ens ha fet conèixer des d'un lloc molt, molt real i molt pur.
Hi havia el gust barat per aquí darrere, no?
Sí, no, és que hi ha el... L'altre dia, quan li vaig tornar la gravadora al Joan, el tècnic, va dir, ostres, que sí que hi havia soroll, perquè diu, li va sorprendre molt que amb aquests micròfons que estem fent servir aquí, que agafés tant de soroll del voltant.
D'ambient, no?
I li va xocar moltíssim. Va dir, no, i jo, sí, és que hi havia...
El volum de xivarri era important,
molta
no?
Molta gent parlant, sí,
molts
sí.
Molts mitjans, tothom intervenint al mateix temps.
I fa fer gràcia perquè el que escoltarem ara em va venir el representant del Peter Vives a dir-me, escolta, voleu fer-li entrevista? Aquest representant, no sé si devia ser el seu primer dia o no sé què volia, però...
S'havia de lluir, no?
Volia, va anar a no sé quants mitjans a dir, voleu el
oferir-lo.
Peter Vives? Voleu el Peter Vives? Però diversos companys m'ho han comentat amb ell.
I tu vas dir que sí.
I vaig dir, escolta, què et sembla Vilafranca?
Clar que he estat a Vilafranca. De fet, vaig veure Castellers a Vilafranca un any. Crec que sí. Sí, des d'un balcó, pot ser.
Finals d'agost?
Espero. Si no és que m'he equivocat de poble, no?
No, vas bé, a finals d'agost hi ha una diada, i si no, tots sants n'hi ha una altra.
No sé quina era. Va ser fa molts anys.
Brutal, no?
Va sortir un diari, crec, que érem uns quants allà en un balcó, tal, i es va fer... A Vilafranca ha passat molt. A part, de Vilafranca són els Quality Brands, que són uns... És el, tinc un amic meu que fa cafè boníssim i tenen el, la fàbrica a Vilafranca. Tio, Quality Blends, o sigui, Revolutionary Roasters. No saps quin cafè és? No. És que a mi em flipa el cafè d'especialitat i es fa un cafè boníssim.
A mi també, a mi també. No, no,
tio, doncs sí, pues, has de conèixer.
I vas estar incansable perquè encara tenim més entrevistes que vas poder fer en aquesta catifa vermella.
Sí, el mateix representant del Peter Vives també ens va dir. I la Bea Segura també, voleu, que acaba de participar a Black Mirror, la sèrie de Netflix. I nosaltres, bueno, sí, dic, endavant.
Sí, no, no, això va ser una experiència increïble. Jo vaig fer una lectura per la Salma Hayek, perquè la Salma Hayek no hi podia anar. I van contractar una actriu que fos latina, que sapigués parlar anglès, vale, i que pogués fer la lectura del guió com si fos ella la Salma Hayek. I això és el que vaig fer. I quan va acabar la lectura, em vaig trobar amb la directora i dic, escolta, que està tot el càsting tancat. I em diu, no, 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 què va, no, no està tot tancat. Ah, doncs, tens algun paper que pugui... Ah! I em va fer així la directora, fer, ah! Ah, sí, doncs hi ha una psicòloga. I el dia següent vaig fer el càsting per la psicòloga i em va agafar.
No, no, quina xamba, no?
Sí, sí.
Explicat així, pim-pam.
No, no, i a mi em feia gràcia la gent que amb molta confiança ja t'agafava del braç per parlar-te i dic, mira, i ella igual, eh?
Vull són dir, actors, Marc.
Va començar, bueno, ve a segur a l'Abla, ja, ja va dir, igual. Però bé, bé, no. I per últim, així mirant, dic, hosta, de cop em creu el Roger Casamajor, que molt, molt conegut aquí pel Penedès, no? I vaig preguntar una miqueta quina gravació estava fent, que tenia un projecte nou, que no s'havia matat en el cap. I li vaig dir, de Vilafranca, què en dius? I va dir això.
A Vilafranca, què sí, vols dir que puc dir? Que aneu al Cine Kubrick.
Ah, exacte, ahí sí
m'agrada,
molt bé.
I que aneu a les sessions del Cineclub i d'això, home, no sigueu lelos.
Sí, no sigueu lelos,
que bé,
diu.
Quina publicitat,
sí,
tan bona.
Això és consells pels oients.
Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs déu-n'hi-do, quina experiència, no?
No, no, jo crec que ja per l'any que ve jo repeteixo ja.
Em quedo amb la sensació que la gent del cinema català és molt maca, no? Molt agraïda.
Molt, molt agraïda, molt agraïda de que els hi preguntis i que tots estan com havent de treballar a dos llocs a la vegada o intentant tenir molts projectes, però molt pròxims, molt propers amb el tracte amb els mitjans. Suposo depèn de les preguntes que fas, perquè sí que, per exemple, volíem fer algunes preguntes a l'Aragonès i ja tenim la premsa allà mirant-nos i no hi vam anar al final, però bueno, les feines que han de fer com a protocol, no? I vam riure molt amb aquesta persona, per exemple, perquè bueno, la vam distreure ja. I bé, no, no, molt content, vull dir, amb el tracte, amb tot, vull dir, molt còmodes.
Ara, quan et miris una pel·lícula d'algun d'ells, ho faràs amb uns altres ulls,
sí,
oi?
Sí.
I aquest cap de setmana continuen arribant, afortunadament, pel·lícules, estrenes a les grans pantalles. Què ens recomanes?
Com abans comentàvem, el documental de la vida actual de Carme Elias. Anem a veure aquest tràiler, de què va.
El pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia.
La memòria falla, primer subtilment, i molt a poc més contundentment.
Carmen Elias, por camino.
José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir. Y Rodero tenía razón.
Tú eres alguien en quien confío plenamente, en tu inteligencia, pero en tu corazón y en tu sensibilidad. Y me conoces mucho.
No sabéis lo que me ayuda esto. Llegue a donde llegue, hagamos lo que hagamos, vosotros estáis aquí conmigo y hay un proyecto.
Necesitamos un título para esta película.
La gran tragedia.
¿No querías hacer algo que no tuviera lágrimas? O sea...
Amiga del alma querida.
Mira, esto es una... Que valenta que és la Carme Elias explicant com està vivint l'Alzheimer.
Sí, sí, per ella va dir això, que és algo important. Després escoltarem una mica el discurs que diu com el meu amic Alzi, que diu algo així. I bé, al final aquest rostre de tan familiar de la indústria del cinema va presentar aquest documental al Festival de Sant Sebastià amb la directora i amiga, la Clàudia Pinto, després de fer públic que patia l'Alzheimer. Es tracta d'una aventura en què Elias intenta rememorar les creacions més cèlebres, amb una carrera de gairebé 5 dècades, que es mou entre el cinema, televisió i el teatre, i és el tercer llargmetratge d'aquesta cineasta veneçolana, la Clàudia Pinto, que va debutar l'any 2014 amb La distància més llarga, nominat al Goya millor pel·lícula iberoamericana. I bé, ha rebut la segona nominació també al Goya amb aquesta producció, però bé, l'important una mica és escoltar la Carme Elias amb aquest discurs que va fer els Gaudí.
Quan em van diagnosticar aquesta... Bueno, aquesta malaltia que porto sobre, a la que jo anomeno com a, el meu amic Al, el dia que la vaig voler anar a casa a la Clàudia a explicar-li a la zona valenciana, vam anar amb el Nico, que avui també està aquí amb nosaltres, i quan va acabar d'escoltar el que m'estava passant em va dir, vols que deixem un rastre de tot això? I vaig dir sí. I Clàudia, bueno, la Clàudia amb el seu talent, la seva delicadesa, el molt que em coneix, pues, ha arribat aquí. Estic contenta de poder explicar d'alguna manera i com podem, no? Com és de difícil aquesta malaltia i esperar que ajudi a moltes famílies que estan passant pel mateix.
Només ens queda que treure'ns el barret davant d'aquesta gran dona, aquesta dama del cinema i del teatre.
Quan va desfilar era molt elegant, aquesta presència seva, tothom els focus amb ella, però ella super elegant, molt autèntica.
I aquesta valentia en parlar de l'Alzheimer i deixar aquest llegat cinematogràfic. I hi ha una altra pel·lícula també molt destacada que finalment s'estrena aquest cap de setmana.
Ferrari.
Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. La curva se acerca. Tal vez sufras una crisis de identidad. Soy un deportista o un competidor. Si te subes a uno de mis coches, te subes para ganar. Lento.
Enzo. Biopic d'Enzo Ferrari amb Penélope Cruz.
Sí, sí, jo crec que serà una pel·lícula destacada amb Adam Driver i Penélope Cruz. Se situa a l'estiu del 1957, aquest món de l'espectacle de la Fórmula 1. Explica la història de l'explota de cotxes Enzo Ferrari, que està vivint una situació de crisi, de límit, o fa una obra mestra i guanya la milla d'Itàlia, o se'n va al negoci
Norris, l'empresa, Norris, no?
I també té una mica allà en stand-by el seu matrimoni amb la seva dona, la Laura, que està també en perill de fallida.
Però són tres, no? Hi ha un amant, també.
Hi ha un amant, que és la Penélope Cruz. Ah, no,
no, ella és la dona.
Revés, és un altre actiu. I bé, aquesta obsessió per mantenir aquest negoci, per ser de Ferrari aquest emblema del món automobilístic, i aviam si amb aquesta mila milla que recorre Itàlia a través d'aquestes mil milles, serà on convergeixen totes aquestes històries per salvar o no els seus dos passions, els seus dos negocis.
Els fans del motor no xalareu, amb la carrera. No posa el focus aquí la pel·lícula. Mil gràcies, Marc, per aquest ampli reportatge que ens has portat dels Gaudí. L'hem gaudit molt i ens retrobem en una setmana.
Merci.
Tot seguit al flash de 11:45.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:45 us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca. L'ACA multa la Bisbal amb 12.500 euros per accedir al consum màxim d'aigua. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha rebut una multa de l'Agència Catalana de l'Aigua per accedir al consum màxim d'aigua fixat per habitant i dia el passat mes de setembre. La sanció és de 9.600 euros, però inclou una indemnització de 2.900 euros, per la qual cosa la quantitat final puja a 12.500. Segons ha explicat a la Fura l'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer, l'ACA va enviar aquesta multa el passat desembre a tots els consistoris on hi havia un consum per habitant i dia superior al que correspondria pel nombre d'habitants del municipi, independentment de si s'estava en una fase o altra del pla d'emergència contra la sequera. A la Bisbal, l'ACA considera que el consum hauria de ser de 230 litres per habitant i dia, però al setembre la xifra es va enfilar fins als 284 litres. Neix l'associació Som Perú amb l'objectiu de lluitar contra el bullying en infants en edat escolar. Som Perú és una associació sense ànim de lucre que ha nascut a Vilafranca amb l'objectiu de lluitar contra el bullying en nens i nenes en edat escolar. L'entitat, formada en aquests moments per 5 persones, però oberta a noves incorporacions, té la voluntat de donar suport a les famílies i l'entorn dels joves i infants que pateixen assetjament dins o fora de l'escola. De moment, Som Perú es presentarà a través de material gràfic als centres educatius amb la idea de reunir famílies interessades i formar grups per compartir experiències i oferir-se ajuda mútua. L'àmbit d'actuació de l'entitat serà el de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Som Perú preveu fer un acte de presentació obert el dia 2 de maig, coincidint amb el Dia Mundial contra l'assetjament escolar. Festa de Carnaval aquest dissabte a Sant Cugat Sesgarrigues. A Sant Cugat Sesgarrigues, les activitats de Carnaval es concentren aquest dissabte. Comencen a les 5 amb el tradicional concurs de disfresses familiar a la Sala del Cafè amb el grup d'animació Set de So. A les 5 i fins les 7, des de l'Espai Jove, s'organitza un taller de còctels sense alcohol. A les 9 de la nit es compartirà un sopar i per acabar la nit hi haurà ball amb música i el DJ Magdo. I Subirats prepara la cinquena cursa de la dona el proper diumenge 10 de març per commemorar el Dia Internacional de les Dones. El municipi de Subirats acollirà la cinquena cursa de la dona de Subirats amb sortida i arribada al castell. La cursa, que es podrà fer caminant, corrent o participant com a persona voluntària, consta de dos recorreguts per camins i corriols de l'entorn del castell de Subirats. Les inscripcions, amb un donatiu solidari de 2 euros que anirà destinat a una associació benèfica, es tancaran el dia 7 de març o quan s'assoleixin les 300 inscripcions. Es poden fer a través de www.subirats.cat, on hi ha tota la informació de la prova i l'enllaç.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 11:45. Finalitzarem el Penedès en xarxa d'aquesta setmana tot parlant d'art. La Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, ha sortit de l'emissora avui i s'ha desplaçat per conèixer l'Eva Jurado, la protagonista d'aquesta entrevista final.
I per això ens hem vingut fins al workshop o taller o showroom preciós que van obrir el mes de desembre de l'any passat i que es diu Crane Made Art, i el meu anglès ja em perdonareu, i per això tenim a l'Eva Jurado. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Muy bien, Lourdes. Si no te sabe mal, te hablaré en castellano porque como va a haber mucha gente por aquí de mis seguidores que son de muchos sitios del mundo, pues prefiero, pues bueno, que me escuchen en cómo me suelen oír hablar en las redes sociales.
Perfecte.
Vale.
Primer de tot, ets una influencer.
Bueno, muy a mi no, no es a mi pesar, ¿eh? Pero mi hija un día dijo, mamá, te quiero hacer un influencer del arte y pues quieras que no, en un añito he unido todo lo que ha estado pasando y sí, dice que no se habla de seguidores, pero es que hemos pasado a casi 50.000 seguidores, que se dice rápido, en solo un añito. Entonces ha sido como, bueno, semi-influencer, digamos.
De unido porque los números cantan, arriba als prop de 50.000, tant a Instagram com a TikTok. ¿No es fácil?
No, no ha sido nada fácil. La verdad es que ha sido, yo no sé, siempre digo que hay un factor X. Se ha hecho con mucho cariño, se ha hecho algo muy del corazón, muy humano, y lo que creo es que se ha conectado con el público de una forma muy, muy natural, muy natural. No hay nunca nada preparado, es todo muy espontáneo. Al final lo que se ha hecho es lo que yo hago en mi taller ha contagiado. Hay algo que ha contagiado pues de pasión. Yo siempre digo que contagio pasión y vida. Y si se puede contagiar pues cosas bonitas, ya bastante hay de cosas malas en el mundo.
Entonces,
pues bueno, me parece, mira, dentro de que todo el mundo me decía hoy, cuando te expongas a las redes sociales, verás la de haters, que es un término que me llama mucho la atención. Hater es alguien que se dedica a odiar, qué triste, pero bueno. Y me decían, te expondrás a esto. Y de momento no lo hemos tenido. Quiero decir, ha habido una recepción de una comunidad muy, muy variada, de muchos sitios del mundo, pero además muy amable, muy cercana, y que lo han hecho desde una forma muy entrañable y con mucho cariño. Y se han referido a nosotros siempre con mucho cariño. Entonces estoy súper agradecida de todo lo que se ha movido. Me han enseñado mucho ellos a mí, porque yo tampoco tenía ni idea de redes sociales. Para mí todo es como muy nuevo. Yo no tenía ni TikTok el año pasado. Y bueno, creía que era solo para gente que bailaba reggaetón y cosas así. Lo siento, pero en mi cultura y en mi desconocimiento. Y fíjate, pues me llamó el propio TikTok para comentarme que estaba entre las mujeres emprendedoras del año pasado. Y también querían ver esta función un poco más social de las redes sociales, porque no todo es pues contenidos vacíos o contenidos que al final son superficiales o muy materialistas. El mundo de, no sé, el mundo de las redes también ofrece algo, pues lo que te decía antes, como muy entrañable y muy tierno, donde se da mucho conocimiento también, se ofrece con mucha generosidad y creo que es algo pues que también me llevó una sorpresa.
Doncs sí. Estem al Vendrell, cunitenca.
Cunitenca, sí.
Llicenciada en Belles Arts.
Sí.
Explica'ns una mica de com va sorgir de llicenciar-te, tens una trajectòria professional brutal,
sí.
Fins fa uns escassos mesos que vas obrir aquí al Vendrell, sí, aquest showroom o workshop. Sí.
Buah, te lo voy a compactar todo lo que pueda, voy a intentar ser como hacer una síntesis muy rápida, porque siempre digo que no soy ni, de hecho, me ha costado mucho encasillarme dentro del mundo del arte, porque el mundo del arte para mí he sufrido muchas decepciones dentro del mundo del arte, el ortodoxo, el más, digamos, académico, y entonces yo realmente me he dedicado a pintar siempre por gusto, pero nunca para dedicarme. He estado más en el tema de la investigación, he estado más en otras áreas, pero también me he dedicado a muchísimas otras cosas. Muchísimas. Y cuando digo muchísimas, nada malo, ni ilegal, ni nada, pero he hecho muchas cosas. Me he dedicado a de todo un poco y al final también te da el bagaje. Creo pues que al final todas esas experiencias suman para llegar al punto donde estás ahora. Y bueno, desde que estudié Bellas Artes hasta que he hecho varias investigaciones, me he dedicado mucho a la fusión del arte y la ciencia, porque a mí, por ejemplo, cuando me preguntaron, no sé si alguien le ha pasado, que te preguntan en bachillerato, bueno, en el antiguo, que te preguntaban, ¿a ti, tú qué eres, de artes o de ciencias o de letras? Y dices, oye, a mí me gusta todo, y a mí me gustaba todo, y al final, pues acabé haciendo varias investigaciones. Incluso colaboré una época con el Instituto de Ciencias Fotónicas y Ópticas de aquí del Instituto, aquí en Castelldefels, y una física cuántica de aquí me explicó pues, que cómo enseñar a través de la ciencia arte. Entonces aprendí los principios de la fotónica, de la luz, y bueno, para mí fue sobre todo un autodescubrimiento de mí misma. Y la gran conclusión fue que me llevó a darme cuenta que el arte no estaba separado de mí, que siempre había creído pues, que el arte estaba, pues no sé, estaba en galerías, en museos, había académicos, había gente que sabía y otros que sabíamos mucho menos, incluso habiendo estudiado Bellas Artes. Era, Y bueno, y en este fue como un punto de mi vida en el que me di cuenta de que todo apuntaba hacia mí, hacia, pues bueno, que la obra de arte más bonita que tenemos en la vida somos nosotros mismos.
Sí. L'arte es elitista, es per gent molt adinerada.
Sí, bueno, cuando te das cuenta cómo funciona este mundo y has estado un poco y has estado dentro y lo has visto, ves que funciona pues como muchos otros mundos, que al final pues hay como una especie de embudo donde todo converge en lo mismo y que es, lamentablemente está bastante toxificado. Entonces, cuando dicen el arte y la sociedad, a veces vemos una desconexión, bueno, no a veces, lo vemos siempre. Yo le pregunto mucho a, pues no sé, a todos los amigos de mis hijas, siempre pregunto a la gente joven qué relación tienen con el arte, y el arte es una cosa como, yo fui a una excursión de pequeño y a mí no me cuentes más, o sea, yo no tengo ni idea de nada del arte. Entonces para mí el arte era como algo más, cuando estudié precisamente el mecanismo de la luz y cómo funciona tanto en la naturaleza como en la biología, me di cuenta que éramos una puñetera obra de arte en movimiento. Entonces, lo que hagas con tu vida para mí es una obra de arte. Me da igual si haces un huevo frito, si estás haciendo, pues no lo sé, si eres limpiadora, si eres taxista, si eres cualquier cosa que estés haciendo. Yo soy muy de etimología y te parecerá una tontería lo que te voy a decir ahora, pero a nosotros nos enseñaron de pequeñas que era el sacrificio. Mm. Y el sacrificio te suena a, wow, no, pues...
Me voy a fustigar.
Dolor, y la letra con sangre entra y todo esto. Y curiosamente, sacrifacto, que viene del latín, es hacer de cualquier hecho algo sagrado. Entonces dices, ah, hacer algo sagrado puede ser cualquier acto cotidiano. Entonces, en cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos, para mí me parece la gran obra de arte a explorar. Y por eso, y porque, bueno, a pesar de que el arte para mí supuso una gran decepción y que yo siempre había creído que yo era de las que no valían, ni para pintar, era más que nada como un medio pues para expresarme, pero bueno, para regalarle a los amigos y ya está, o a la familia y de vez en cuando y cuando me apetecía. Pero después de una época pues de bastante dolor también, pues bueno, de muchas decepciones, no solo en lo laboral, sino cosas familiares que te hacen pues como abrir heridas, ¿no? Porque todos tenemos heridas de memorias, aunque no hayamos sufrido cosas graves, porque yo no me puedo poner en el caso de gente que sí que ha sufrido de verdad cosas graves, pero dentro de incluso lo estándar, yo te hablo de los que tenemos todas las necesidades cubiertas, todos tenemos nuestras heridas, nuestras preocupaciones, y ves que es una sociedad que está como muy acostumbrada y ha normalizado el sufrimiento. El sufrimiento, pues, no sé, pues, por cosas, no sé, o me quedo con la nostalgia o con el dolor del pasado, o me quedo con todo lo que el futuro, las preocupaciones, pero que somos incapaces de vivir el momento presente. Entonces yo en ese momento de dolor y de no saber qué hacer, bueno, mi padre me regalaba muchos periódicos, no sabía qué hacer con ellos, y un día empecé a pintar utilizando esos periódicos. Él había sufrido una enfermedad y fue mi forma de reconvertir el dolor de no poderme comunicar con él.
Ostras.
O sea, lo que hice fue coger estos periódicos porque él se quedó sin habla y darles una vuelta y hacer que de esas heridas que estábamos sintiendo, que estaba sintiendo la familia, que estaba sintiendo, empecé a pensar en qué era este dolor. Y entonces como eso al final era como un humus, como una oscuridad, como algo, pues no sé, al final donde se germinan las semillas también es en la oscuridad. Y vi que al final brotaba, algo brotaba, que no sabía qué, pero tenía que brotar algo. Así que también podía ser belleza. Así que lo que hice fue reconvertirlo absolutamente en arte. Y a partir de ahí conocí la resina, y la resina para mí fue el gran descubrimiento, porque era tan absolutamente difícil, tan terca, tan complicada, tan difícil de llevar, que yo dije, pa' cabezona tú, cabezona yo. A ver.
Vale, Vale, hi ha un crack, està clar.
Sí.
I et volques amb la resina, per què? No, per què amb aquesta...
El material me pareció hipnótico. Me pareció que no tenía nada que ver como cuando yo pintaba con óleo o con cualquier otro material, era totalmente diferente, no tenía nada que ver. De repente lo tienes que trabajar con unos tiempos, tienes que trabajarlo con muchísima rapidez, pero muy sereno también, o sea, es como una
mezcla. El yin y el yang.
Es un yin y un yang. Y que cuando te pones a hacer una sesión de resina, de repente el tiempo se para, absolutamente. Es como se para, yo... todo este ruido mental que tengo siempre, que creo que compartimos todos, que es como una radio interna que te va pasando de muchas emisoras, pero dentro, pues se paraba. Y yo me di cuenta que para mí era terapia pura. Así que era yo en mi garaje, me bajaba y poco a poco pues yo tenía una mesita que compartí allí, pues, con todas las cosas de la familia, con las cañas de pescar de mi marido, con todo lo demás. Y un día que tenía 2 mesas, otro día que tenía 3, y cada vez pues fui desterrando las cañas de pescar, fui desterrando las cosas hasta que de repente era un taller a tiempo completo. No me di cuenta cómo sucedió. La cuestión es que, bueno, hice aquí para, en el Baix Penedès, hice una mesa río con resina para unos clientes.
A més, coneguts d'aquest programa.
Ah, sí?
Perquè és Tortlum.
Sí,
i aquí hem tingut a unes quantes vegades.
Sí, pues hicimos una mesa superbonita que emulaban los ríos de aceite. Además, se hizo con unas maderas de olivo que tenían 1.500 años de antigüedad. O sea, que fue una obra de arte brutal, un reto. Y a mí los retos es que me ponen, o sea, es que me encantan. Y lo hicimos y quedó precioso. Entonces, poco a poco, pues como que ya se fue como... haciendo un taller de verdad, pero yo no había salido de mi garaje. Entonces fue también la Esther que me llamó y me dijo, oye, que van a hacer una feria en tu pueblo, en Cunit, que es de todo de... pues de
artesanía, la d'estiu, pot ser.
No sé, no me acuerdo cómo se llamaba, era también, era de artesanía y de... Sí, porque estaba Terra i Taula, o sea, estaba como...
Sí, em sembla que es va fer el mes de maig de l'any passat, que era el quilòmetre zero.
Sí, eso. Eso es. Y bueno, yo salí ahí con mis cuadritos, fue la primera vez que los puse en contacto con la gente de cerca.
Ninguno había visto.
En mi garaje. Solo mi garaje y por redes sociales un poquito, muy poquito. Y bueno, tenía recepciones muy bonitas, pero cuando las pones en directo con la gente, yo creo que yo no era consciente de lo que yo estaba haciendo allí, que ese proceso de sanación que yo estaba haciendo y por qué era, al final, me dediqué al Ocean Art, que es crear mares y océanos con resina. Yo quería mirar mis vistas internas, yo quería ver vistas aéreas, yo quería ver profundidades. Entonces, acerca de ese autodescubrimiento, pues para mí el mar fue la excusa perfecta. Encima somos mediterráneos, o sea que me pareció maravilloso. Y al ponerlo en contacto con la gente, hubo algo muy bonito. Primero, lo que más me impactó fue la reacción de los niños. Fue algo como tan puro que no te puedes llegar ni imaginar. Todavía tengo poesías guardadas de ese día. Bueno, fue algo mágico. Y eso me hizo ver que había algo que estaba conectando con la gente en un nivel muy, muy, muy esencial. Y lo que más me sorprendió de ese día es la de gente que me dijo que sí daba clases. Y yo, mira que había estudiado educación artística, pero decía que no, tú no sabes lo que es la resina, tú no sabes lo que es esto. No, yo esto no voy a hacer. Y nada, me llevé muchos teléfonos ese día de gente que dijo, cuando estés preparada para dar clase, y yo decía, es que no lo sé si lo voy a estar nunca. Bueno, pero quédate con mi teléfono. Y así fue como, bueno, de un día para otro, tenía como 25 personas que me seguían escribiendo por Instagram, no había TikTok en ese momento, me seguían escribiendo, y un día pues en la playa de Cunit me dio por llamar al azar a una persona para decir, ¿qué quieren de mí? ¿Qué quieren? ¿Qué quiere esta gente? ¿Y qué les puedo dar? Y fue muy bonito. Fue tan bonito lo que escuché de esa persona al azar, que era una persona de Málaga, que después vino a clases privadas, que me impactó. Porque ella vino también a hacerse su proceso de sanación pintando su mar interno. Y pintó un mar súper potente, sacó una fuerza extraordinaria. Y a partir de ahí, pues yo no me atrevía tampoco a darlo en grupo, pero me lo pedían tanto, que al final accedí. Así que durante un año he hecho 22 masterclass, o sea, de la fira de Cunit a 22 masterclass por todas partes. Sevilla, Madrid 7 veces, Granada, País Vasco, bueno... Tengo una lista, para este año sigue la lista, de hecho estoy como muy impactada. Después a nivel de encargos también han llegado muchísimos, entonces como el colofón ha llegado este mismo diciembre, en menos de un año. Bueno, para mí es como muy loco pensar en esa fira de Cunit y pensar que en un año y poquito después tenemos un espacio en el Vendrell, que para mí es, bueno, me cuesta mucho de creer, que es grande, que es amplio, que es, bueno, que tenemos nuestras obras, hay nuestras obras que nuestros alumnos vienen con amplitud, ya no se les pegan los pelos de mis perros en el garaje, ya no pasamos frío y calor, estamos como mucho más cómodos y encima lo necesitamos porque abrimos una tienda online de los productos que se usan para la creación con resina, que tampoco son fáciles. O yo cuando empecé, pues bueno, no tenía las cosas que yo quería, no tenía las tonalidades exactas que yo quería, tenía que traerme cosas de Australia, traerme cosas de Inglaterra, y así pues fue como, no sé cómo ha pasado, pero ya tenemos nuestros colores propios, he podido formularlos, tenemos nuestra tienda, Y bueno, esta es la conclusión, es que no sé qué ha pasado, Lourdes. No sé qué ha pasado.
Molt ràpid, però també és veritat que a la gent li agrada el que fas.
Sí, ha habido lo que te decía, le ha gustado, no sé, ha habido un
fan. ¿No era conegut?
Sí, la resina sí. Sí, sí, yo tenía mis referentes de resina. Lo que pasa es que les ha gustado la forma de hacerlo, al final yo hice mi técnica propia, nunca fui a ninguna clase, lo investigué todo solita y investigué pues desde cero. Y la resina tiene un poder también muy curioso, yo siempre digo que la resina no se aplica, la resina se acaricia. Y entonces lo haces con tus propias manos. Para mí es maravilloso que tú puedes crear, te pones tus guantes y te haces tus colores. No te salen de un bote hechos, eres tú la que mezclas, eres tú la que eliges. Y entonces en esa sinuosidad que tiene la resina siempre hay un componente inesperado, como la vida misma. Y para mí me pareció la metáfora más bonita, que con un material artístico que podía encontrar para definirlo. Tú haces lo mejor que sabes, pero después la resina siempre te da alguna sorpresa. Para aquí, para allí, se le pega esto. También hay frustración, tanta frustración que a mí me ha enseñado mucho de mí misma, de qué es la frustración, que por qué estamos tan poco acostumbrados a la frustración, mucho a estar en el momento presente y mucho a aprender de mí misma. Entonces, no sé si eso es lo que se ha transmitido en las obras. Supongo que... esto lo dice Rupert Spira, que es una persona que habla mucho de autoconocimiento, que explica que lo que realmente se transmite no es un paisaje, sino es tu paisaje interno de cuando estás creando la obra. Y eso es lo que creo que te hace conectar directamente con un espectador. Entonces, sí, han llegado interioristas, han llegado gente que ha dicho qué bonito, me encanta para esta... Oye, lo han elegido unos clientes, pero mis encargos normalmente son emocionales. Uh-huh. Son personas que han tenido, han conectado emocionalmente y necesitan pues representar este espacio o este momento, momentos de muchísimas alegrías o momentos donde han tenido momentos de sanación muy, muy esenciales de sus vidas e incluso personas que han necesitado integrar cenizas de un, por ejemplo, de un, no me gusta llamarles mascotas porque son familia.
Sí, sí.
Entonces, pues de un perrito y de hacer un memorial a través de una obra de arte y que te lo confíen, para mí es como lo más grande. Y el hecho de que este mismo año, o sea, aparte de tantas masterclass, haya tenido tanta gente que haya confiado en momentos tan esenciales de sus vidas, no solo porque el cuadro les parezca muy bonito, sino porque hay algo más. No es un cuadro del IKEA, no es un cuadro prefabricado, nunca hago obras iguales, con la resina tampoco puede serla, porque siempre está el componente inesperado. Entonces, supongo que es esa fusión entre las dos cosas, entre que... Es un material muy nuevo, que es brillante, que brilla muchísimo, que parece como un espejo y que te puedes ver, incluso tú, ¿no? Te puedes ver, entonces para mí es como una comunicación directa con la obra y con el espectador, porque al final es lo que a mí me hacía falta, esa parte en que la gente que no había tenido contacto con el arte me llamara y me dijera, ahora esto lo siento parte de mí, esto lo siento como que yo quiero aprender. Yo necesito poner las manos en resina y yo necesito hacer ese proceso. Y creo que eso es un poco lo que Green Maiden ha ofrecido este año, que es poner al servicio amor.
Així de clar.
Sí.
A través de l'art.
A través de l'arte.
Qualsevol persona podria ser capaç no de fer les obres que estem veient, sinó d'altres. Después de una masterclass.
Bueno, es que las masterclass salen 11 obras flipantes. Si miráis en redes sociales las obras que salen, fliparías. Y tú, Lourdes, te voy a poner a ti. O sea, desde aquí te lanzo un reto. Tú me has entrevistado, aunque yo hablo mucho, pero la próxima te voy a entrevistar yo a ti haciendo un podcast. Y vamos a empezar Océanos Interiores, hablando con todo, con influencers, con todo. Vamos a hablar de todo, de la vida, del arte, del vivir, al final, porque solo tenemos una vida.
Vaya, tal cual.
Y no sabemos cómo funcionamos, pues no sé, mejor vivirla bien que mal. Y te voy a poner, o sea, para que tú veas cómo vas a ser capaz de hacerlo con una guía adecuada, te vas a saltar todo, pues todo lo que me tuve que saltar yo te voy a cortar tiempo, pero te vas a encontrar contigo misma a través de crear una obra de arte, o sea, que lo veas.
Te agafo el repte.
Venga.
Te l'agafo.
Vamos allá.
Ens queden pocs minuts.
Vale.
Hi ha classes ara mateix obertes perquè la gent que ens escolti digui, doncs jo vull fer aquesta obra d'art?
Bueno, pues te cuento una cosa. A ver, tenemos este año, todas las que tenemos programadas por toda España están completas. Tenemos Tenerife, tenemos Madrid, tenemos... ¿Qué más tenemos? Zaragoza, tenemos... Málaga, Málaga nos han pedido. Bueno, es que además se agotaron súper rápido. Entonces, nos quedan para aquí, para el Vendrell. Hemos abierto para marzo. Ajá. Hemos abierto para marzo y para junio. Entonces, van a haber clases. Luego hacemos privadas, pero hay vacantes. Ahora hay vacantes. Lo demás está todo lleno. O sea, si alguien dice, madre, lo siento, pero no hay.
No, andaban aquí al Vendrell. Ràpidament, com poden veure tot el que feu? Teniu web, pàgina web, teniu sí. TikTok, Instagram...
Todo, lo tenemos todo, Lourdes. Tenemos en Green Maiden, que es green, pues como verde en inglés, y Maiden, como la gran dama verde, que es en homenaje a la naturaleza. Está tanto en greenmaidenart.com, en la web, y después tenéis Green Maiden en TikTok, y en Instagram. Y allí os podéis flipar de los contenidos que hay. Hay unos más sensibles en Instagram porque me gusta mucho escribir y escribo desde un lado muy humano y muy... Es mi forma de comunicarme. Y después se pueden ver las obras y en TikTok está mi parte más guerrillera.
Doncs, anotat tot, fem una crida que la gent vingui, que investigui, que tafanegi i que sobretot que vingui aquí al Vendrell a veure aquestes obres d'art.
Invitados estan.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Lourdes.
Música de Carnaval, en clau Penedès, d'Arrumban i Sidral, Baràs Band. Posem punt i final aquest divendres, aquesta setmana, i donem la benvinguda al cap de setmana de Carnaval 2024. Gràcies per ser-hi i fins dilluns.